Setmana d'inici del curs parlamentari i el curs escolar. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha començat fa poc més de dues hores una ronda de reunions amb el diferent grup polític en representació al Parlament per inaugurar el nou curs polític després de l'estiu. Demà reprenen les sessions a la Cambra Autonòmica amb un ple ordinari a les 10 del matí que estarà marcat per aquestes trobades i que pel moment van amb més retard del previst. Fins ara Proens s'ha reunit amb el PSIP i ara mateix ho fa amb Vox. El portavoz socialista Iago Negueruela assegura que les relacions entre PSIP i el PP després d'un acord puntual per solucionar una equivocació dels populars en una votació al Parlament, es troben rompudes. Després, de Vox serà el torn de Més per Mallorca, de Llorenç Córdoba, del grup Mist, i tancarà una reunió amb el PP. Unes trobades a les quals no assistirà Més per Menorca després que el PP assegurés que votarà amb Vox per derogar la llei de memòria democràtica. Tot d'una, connectam amb el consolat demà per saber què han dit abans de repassar amb altres titulars de aquest dilluns 8 de setembre i que passen per un canvi de temps que s'espera, Toni Sastre, a partir de la mitjanit.
La Direcció General d'Emergència recomana extremar les precaucions davant la previsió de pluja i tempesta. L'Agència Estatal de Meteorologia té previst activar l'avís taronja a tot l'arxipèlag a partir de les 12 de la nit fins dimecres al matí per precipitacions que poden arribar a acumular fins a 50 litres per metre quadrat en una hora i 140 per metre quadrat en 3 i 4 hores, tot això acompanyat de ratxes de vent d'entre 80 i 90 km per hora.
Per conèixer la previsió amb més detall, connectam amb els serveis meteorològics d'aquesta casa. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
De quina manera pot afectar aquest canvi de temps a les Balears?
I de mirau, inicialment, ja aquesta pròxima nit i matinada podem començar a tenir tempestes fortes o molt fortes afectant qualsevol punt de les illes. S'acosta un solc d'aire fred a les capes altes, un tàlveg, que després de les condicions tan càlides que hem tingut aquestes darreres hores, el contrast tèrmic serà destacable i això pensam que són condicions molt favorables pel desenvolupament d'aquestes tempestes. Una vegada que s'hagin format i durant la matinada aquestes tempestes inicials que han comentat, no faran anat ni molt manco. Demà, durant tot el dia, mantenim el risc de plogudes que poden acumular més de 100 litres per metre quadrat en poques hores, i com a mínim fins dimecres de matí migdia mantindríem aquestes mateixes condicions. Per tant, malgrat que no plourà durant tot el dia, demà anirà per moments i per redols, acabarà plovent amb intensitat a moltes bandes, pensam. Per tant, molta precaució, perquè les plogudes seran, sens dubte, protagonistes.
Recordem aquestes recomanacions sempre quan hi ha precipitacions fortes, no deixar tampoc el cotxe en zones inundables. Dani, quin temps durarà això i la intensitat, de quina manera pot ser, no? Per si ja baixa una mica la intensitat, si no va malament els avisos estaran actius fins dimecres al matí, per tant, que la ciutadania no es confiï una vegada aturi de ploure perquè això es pot reactivar.
Sí, efectivament. També, en principi, no és una situació que ens hagi de deixar plogudes persistents durant moltes hores seguides. En principi, això no anirà per aquí. Però sí que poden tenir puntes d'intensitat bastant destacables i que una vegada que minvi aquesta precipitació, unes hores més tard tornem a rebre una altra tempesta que caigui damunt banyat. Això sí que és un escenari possible, per tant, molta precaució en aquest sentit.
Gràcies, Dani. Encetam setmana, per tant, amb un canvi de temps que podria marcar el primer dia del retorn a les aules.
El curs escolar començarà passat demà amb més de 161.000 alumnes i 200 mestres i professors més que l'any passat. Un curs que estarà marcat per la limitació de les pantalles i els nous currículums amb més hores dedicades a matemàtiques i llengües.
Presó provisional comunicada i sense fiança pel conductor de l'atropellament mortal a l'abadia de Portmany a Eivissa.
El jove que havia consumit gas del riure va atropellar diumenge a la matinada 3 joves. Una va morir i l'altra està en estat crític.
El govern central convoca l'ambaixada d'Espanya a Tel Aviv davant les calúnies d'Israel i la prohibició d'entrada al país a les ministres de Treball Yolanda Díaz i la de Joventut Cira Rego.
Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez després que el govern d'Israel hagi acusat l'executiu espanyol d'antisemita per les nou mesures anunciades per Pedro Sánchez per frenar el que ha qualificat de genocidi d'Israel a Gaza. Això quan s'ha confirmat confirmat que hi havia un espanyol entre els 6 morts a l'atac a tirs aquesta matinada a Jerusalem.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà demà a la pista del Valdepeñas. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. El Palma cercarà demà contra el Valdepeñas la primera victòria de la temporada, això després d'empatar divendres passat contra el Cartagena. El conjunt mallorquí encetarà una setmana de doble partit, perquè divendres rebran el Córdoba a Somos. En tenis, Jaume Munà serà el líder espanyol a la Copa Davis. El santanyiner, que se situa ara en el millor rànquing de la seva història, el 37, serà el cap de llista de l'equip espanyol a l'eliminatòria d'aquest cap de setmana contra Dinamarca. I en futbol, el Mallorca tornarà demà als entrenaments després de 3 dies de descans.
Més esports quan passin uns minuts de les 7 i mitja. I Mahó viu les darreres hores de les festes de Gràcia.
D'aquí un quart d'hora s'inicien les corregudes escors i a les 8:30 darrer cargol pel centre de ciutat amb el comiat de la Colcada i el darrer toc de Flabiol a la plaça Constitució.
Després dels esports connectarem a Mahó per conèixer com es viu la jornada després d'un matí amb la participació de 141 cavalls a la Colcada, uns actes que transcorren pel moment sense incidents importants.
Mejor que el año pasado que llovió, por ejemplo, y tuvieron que suspender.
Aquest any cau en dilluns, pensàvem a lo millor hi ha menys gent, perquè clar, dilluns la gent fa feina, i a la plaça està plena, hi ha molta gent per tot. Per què? Pues segurament perquè l'any passat no vam poder viure els diumenges de festes.
I a banda de saber com es desenvolupen les festes de Gràcia, parlarem dels remodelats jardins de la Misericòrdia, que acolliran de nou per segon any consecutiu una nova edició de la Setmana del Llibre en català. Serà entre dia 17 i 21 de setembre, amb les rondalles amb un paper destacat. Tot això en un informatiu que acabarà a les 8 gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. La presidenta del govern, Marga Proença, es reuneix des de les 5 de l'hora baixa amb el diferent grup polític en representació al Parlament per l'inici al curs polític. Després de l'estiu, el Parlament reprendrà demà a les 10 del matí el període de sessions amb un ple ordinari que estarà de ben segur marcat per la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, motiu pel qual Més per Menorca ha rebutjat reunir-se avui en Proença. Seguint aquestes trobades que van amb una mica de retard, el consolat de Maia, Margalida Vidal. Margalida, bon vespre. Ja s'ha reunit amb tots els grups Manco, Llorenç Córdoba, de Sa Unió i el PP. Quins són els temes que preocupen els grups polítics?
Bon vespre. I de moment només coneixem quins temes preocupen el Partit Socialista, perquè les reunions van amb un retard considerable. Iago Negueruela ha transmès davant els mitjans de comunicació la ruptura entre el govern i l'oposició, que per a ell suposa la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, que el PP ja ha dit que aprovarà, tot i el pacte de paraula que fa mesos va tancar amb l'esquerra. Per a Iago Negueruela, això allunya les possibilitats de negociar cap altra qüestió amb l'executiu.
Creo que el Partido Popular es el que ha elegido a Vox y los postulados con la extrema derecha niegan el cambio climático, por tanto niegan la Agenda Verde Europea. No hay que tomar medidas turísticas porque el turismo lo que hay que hacer es potenciarlo, como dice Vox. El PP asume ese discurso, no tomará medidas, y asume el resto de postulados de la extrema derecha. Por tanto, no creo que sea la responsabilidad de la izquierda, sino responsabilidad del gobierno decir por qué se ha apartado de cada uno de los ejes que dijo que iba a hacer. Por eso nadie ha vuelto a ese pacto.
Proença i Negueruela han parlat sobre turisme. El socialista ha traslladat a la presidenta la necessitat que considera que hi ha d'aprovar mesures contra la saturació, però Proença ha contestat que la temporada no ha anat tan bé com hauria agradat al govern. Ara estan pendents aquí al consolat demà de la compareixença de la representant de Vox, de Manuela Cañadas. Lluís Apesteguía ja fa temps que ha arribat, el representant de Més per Mallorca, i és a punt de començar la seva reunió amb Proença. Després serà el torn de Llorenç Córdoba, del grup mixt, que acaba d'arribar a l'edifici, i finalment el del popular Sebastià Sagreras. Amb ell tancarem aquesta ronda de compareixences.
Unes compareixences que escoltarem aquí a IB3 Ràdio. Resumirem, gràcies Margalida, tot d'una aguina noves compareixences. Vos ho explicarem. El ple del Parlament, com dèiem, centrarà demà a partir de les 10 del matí amb un ple ordinari. Tindrà tres grans eixos. El PSOE interpel·larà el govern sobre el rebuig a la condonació del deute i presenta una iniciativa contra el genocidi a Gaza. Els populars, per la seva banda, exigiran la cogestió dels aeroports i llencs. I pel que fa a l'Ajuntament d'Eivissa, després de 2 anys de govern, es reorganitza per segona vegada durant aquesta legislatura. En aquesta ocasió ho han fet amb una denominació d'àrees més clara i un canvi de responsables d'algun departament. En total seran 5 regidors que assumiran noves àrees. Segons ha explicat el batle d'Eivissa, Rafa Triguero, es potenciaran les àrees de mobilitat, educació i patrimoni.
Deures estiran fets, com deia, a final de mandat, per tant, 22 mesos encara més de més feina, més compromís per part de tot l'equip de govern d'aquest ajuntament.
I el govern ofereix bons de 60 euros de descompte per consumidor de producte local per fer front als aranzels dels Estats Units. Es tracta d'una campanya de la Conselleria d'Agricultura en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Mallorca que començarà dia 13 d'octubre. La iniciativa disposa de més de 36.000 euros.
La Cambra la gestionarà mitjançant una pàgina web específica en què el comprador podrà conèixer quines explotacions agràries, confraries de pescadors, cooperatives agroalimentàries i indústries agroalimentàries participen i en quins productes ho fan. Per cada 20 euros de compra, el consumidor se'n descomptarà 10 fins a un màxim de 60 euros. Agricultura assegura que si es reforça el consum intern de producte local, disminueix la influència dels mercats exteriors sobre els productors de les Balears. A més, es reforça el vincle de confiança. Per a la Cambra de Comerç de Mallorca és fonamental incentivar el sector productiu que depèn en un 90% de l'exterior.
7 i 11 minuts, canviant de qüestió.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La Direcció General d'Emergències ha activat l'alerta taronja del Pla Meteoval per la previsió de pluges i tempestes que afectaran l'arxipèlag a partir d'aquesta matinada i fins dimecres matí. Segons l'AEMET, es preveuen precipitacions que poden arribar a acumular fins a 50 litres per metre quadrat en una hora i 140 litres per metre quadrat en 3 i 4 hores, tot això acompanyat de ratxes de vent d'entre 80 i 90 km per hora.
Davant aquesta previsió, avui s'ha reunit el Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval, que ja ha activat tots els efectius. Emergència recomana a la ciutadania extremar la precaució, informar-se pels canals oficials i seguir les indicacions de protecció civil. Aurelio Soto és el cap del Departament d'Emergències.
La coordinació més important per tots els ciutadans de les Illes Balears és que mantinguin aquest sentit comú i aquesta responsabilitat que han demostrat sempre en altres ocasions i han evitat que d'aquesta manera que es produeixin moltes morts. L'actitud del ciutadà és fonamental en aquestes situacions.
La Direcció General de Recursos Hídrics assegura que els torrents estan nets i sense cabal i per aquest motiu no esperen cap afectació rellevant per una possible crescuda dels torrents. L'Ibanat ha tancat 9 refugis i les 3 zones d'acampada, mentre que l'Ajuntament de Palma ha activat el Pla Especial d'Emergència Municipal en fase de preemergència a partir de les 9 del vespre i tancarà els accessos als parcs i jardins municipals a les 10.
I a molts municipis que van patir els efectes de la Dana, l'agost de l'any passat ja poden sol·licitar a l'Estat les ajudes per la reconstrucció.
El Ministeri de Política Territorial ha assignat 2 milions d'euros en subvencions per a la recuperació de les infraestructures i la xarxa viària. 1 milió d'euros serà per Es Mercadal, gairebé 300.000 per a l'Alió i poc més de 500.000 per al Consell. A partir d'ara, les tres administracions tenen 3 mesos per aportar al Ministeri els certificats d'adjudicació de les obres per poder cobrar les ajudes.
L'Observatori de la Sostenibilitat d'Eivissa alerta de les temperatures extremes de la mà a la badia de Talamanca. La Posidònia oceànica ha de suportar moltes jornades consecutives per sobre dels 28 graus, uns registres que d'ànima nau posen en risc la seva supervivència.
Durant l'agost de 2024, l'aigua a la badia de Talamanca va mantenir-se durant 11 dies consecutius per sobre dels 28 graus. L'any anterior, el 2023, una sèrie sostinguda de temperatures similars es va perllongar fins als 40 dies, una calor que augmenta la mortalitat de la Posidònia oceànica. Inés Roig és tècnica de la Fundació Eivissa Preservation.
Temperatura superi en un moment puntual o inclús un dia, un parell de dies, aquest umbral de 28 graus no seria significatiu, però quan comença i quan es parla de l'umbral de la mortalitat de la Posidònia, és realment quan s'està superant aquest umbral i sostenidament en el temps.
L'Observatori de la Sostenibilitat d'Eivissa alerta que calen actuacions locals, com ara controlar els fondejos, reduir els vessaments a la mà i lluitar contra l'expansió d'algues invasores. Escoltem de nou Inés Roig.
Serien d'altres, per exemple, algues que sí que estan colonitzant la superfície de les fulles i el que fan és que empitjoren la seva capacitat per fer la fotosíntesi i bueno, altres espècies. Al final tenim un ecosistema superdelicat aquí al Mediterrani.
Els valors tèrmics analitzats s'han enregistrat gràcies als sensors instal·lats pel GenGob i finançats per la Fundació Ibiza Preservation.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El govern vol escurçar els processos administratius per desenvolupar parcs d'energies fotovoltaics a les Balears i deixar una sola via de tramitació.
Un decret llei que ha de ser validat just d'aquí un mes pel Parlament i que podria aplicar-se en un any. Una normativa que ha de designar les zones de les Balears que són aptes per desenvolupar projectes d'energia renovable. Actualment a les illes hi ha 1.000 hectàrees d'energia fotovoltaica, cosa que suposa l'ocupació d'un 0,6% del territori. El conseller de Energia Alejandro Sáenz de San Pedro ha explicat que suposaria agilitzar els processos de la implantació de les energies renovables.
Supone, por fin, planificar, ordenar y sobre todo poner sentido común al desarrollo y la implantación de las energías renovables de los parques fotovoltaicos en Baleares. Supone definir dónde, cómo y de qué manera va a ser el futuro desarrollo de las renovables en Baleares.
Amb aquesta mesura, el govern confia acostar les illes a un model més sostenible.
I Formentera instal·larà 11 càmeres web d'alta resolució per reforçar la promoció turística i gestionar la pressió turística a punts com la Savina, Ses Illetes Espujols o Es Mirador Regina Mayans.
Seran càmeres panoràmiques que, junt amb una plataforma amb intel·ligència artificial, oferiran imatges en temps real, mapes interactius i punts d'interès. A més d'una eina de promoció turística, també serviran per mesurar la pressió humana. Artal Mayans és conseller de Turisme de Formentera.
L'objectiu d'aquestes càmeres és permetre a qualsevol visitant, a qualsevol turista, a qualsevol enamorat de Formentera que pugui donar una ullada directament a com està el nostre entorn, la nostra fabulosa illa. I a més, això ens permetrà controlar els accessos, regular la pressió humana, demogràfica, sobre cada una de les àrees on aquestes càmeres estaran disposades.
Aquest sistema inclou, a més, difuminat automàtic de persones i matrícules.
No pretén ser una eina de control de la gent, sinó que pretén ser una eina més per ajudar-nos a saber on fan falta reforços i ajudes.
El projecte compta amb un pressupost de 250.000 euros finançat amb els fons Next Generation i estarà enllestit abans de la temporada que ve.
Passen 17 minuts de les 7.
Del 16 al 22 de setembre celebram la Setmana Europea de la Mobilitat a Palma. No te'n perdis les jornades de debat, la ruta nocturna amb Font de Misteris, la gran diada de la mobilitat per a tota la família o la trobada de rutes saludables, entre d'altres activitats. Informa't en el web movipalma.movi. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Passat demà, dimecres, començarà el curs escolar. Ho faran més de 161.000 alumnes d'infantil, primària, ESO i batxillerat de les Illes i 200 mestres i professors més que l'any passat. A més d'aquest increment de 200, s'hi ha d'afegir l'augment de professional d'atenció a la diversitat en gairebé un centenar d'especialistes. Carme Moreno.
En total, 18.700 docents començaran el curs amb 8 places vacants, 5 a Mallorca i 3 a Eivissa. A Formentera i Menorca totes les places estan cobertes. Són unes xifres més bones que l'any passat, ja que al setembre del 2024 hi havia 117 places vacants. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que les adjudicacions de l'estiu, l'actualització de la llista d'interins i els complements de difícil cobertura han ajudat a cobrir les places. Tot i això, ha mostrat certa prudència.
Jo crec que totes les mesures han ajudat. El que passa que no ens poden relaxar. L'administració ha de seguir aportant i ha de seguir obrint vies perquè, sobretot, el més important és que la cobertura de places a les illes, sobretot Pitiuses i Menorca, sigui per docents que vulguin fer un projecte de vida, no que hagi de ser circumstancial.
Al segon cicle d'educació infantil i primària s'ha registrat una davallada de matriculats. Se n'han matriculat 113 alumnes més que el curs anterior. Al segon cicle d'educació infantil i primària s'ha registrat una davallada de matriculats. Si mirant però les xifres globals, veiem que s'han matriculat 113 alumnes més que el curs anterior. Tot i que no hi ha hagut un creixement exponencial de població escolar, el conseller d'Educació ha dit que Balears és una de les comunitats que encara creix i no davalla el número d'alumnat com a altres. Vera ha destacat que en la gratuïtat de l'educació 0 a 3 anys ha fet augmentar la demanda de places a més de 1.300 infants.
La conselleria fa feina per augmentar el nombre de places. En total, aquest curs disposen de 1.702 places més de 0 a 3 anys que el curs passat. És a dir, hem augmentat en 1.702 places. I en total, a les Illes Balears tenim actualment 14.141 places sostingudes amb fons públic.
Vera també ha dit que una de les prioritats d'educació és l'atenció a la diversitat. Per aquest curs es disposarà de més de 1.600 especialistes de suport, més de 400 orientadors i més de 79 psicòlegs educatius. Altres novetats pel curs que està a punt de començar és la limitació de les pantalles, també els nous currículums educatius i les millores de les infraestructures. Només amb obres majors s'inverteixen 93 milions d'euros als centres educatius.
I els directors de centres critiquen que cada any perden més docents especialitzats en assignatures com català, matemàtiques o cultura clàssica. Un fet greu, diu el president de l'associació que aglutina aquests professionals de secundària, que s'haurà de tractar amb la Conselleria d'Educació. Ho ha explicat Joan Ramon Xemena al programa El Dia.
Tenim mancances de professorat en moltes especialitats, de tecnologia, de català, matemàtiques, tecnologia, i algunes especialitats, com per exemple també cultura clàssica, que ja n'hi ha professorat i, clar, a vegades hem de poder estirar de professorat d'altres funcions que puguin tenir o es puguin fer aquelles assignatures per poder tenir una resposta a l'alumnat.
I l'MT de Palma incorporarà 13 autobusos més respecte de l'any passat a la flota de vehicles per iniciar el curs aquest dimecres dia 10 de setembre. Entre les principals novetats, el nou itinerari de la línia 36, la circular de Son Espases, que arribarà fins a Set Taulera per acostar els estudiants a la zona dels col·legis.
Les millores implantades per aquest nou curs se centren en les línies que connecten en centres educatius, especialment durant les franges horàries d'entrada i sortida de les classes. En aquest sentit, destaca la incorporació de més freqüència a la L7, amb noves sortides addicionals entre les 7 i les 8 i mitja del dematí. A més, les línies 5, 7 i 8 passaran a tenir una freqüència reduïda de 5 minuts, mentre que la línia 10 i 12 reforcen els horaris de migdia i es redueixen els intervals de 13 a 10 minuts. El regidor de mobilitat, Toni Deudero, ha remarcat que aquests reforços permeten oferir un millor servei a les famílies i estudiants, millorar la puntualitat i atendre la creixent demanda d'usuaris.
Esto en total son 37 vehículos más en circulación, tomando en cuenta el año de referencia de 2019 antes de el COVID. Y eso significa un incremento hasta 191 autobuses en operación, una cifra nunca antes alcanzada para el comienzo del curso por parte de la MT.
L'MT arranca el curs amb 191 autobusos operatius, un fet que suposa un increment del 24% respecte al 2019. El nombre de viatges diaris programats ha augmentat un 33% del 2025 respecte del 2019 i passa de 2.944 viatges per dia a gairebé 4.000. Els horaris complets es poden consultar a la pàgina web oficial de l'MT de Palma i a l'aplicació mòbil.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que va atropellar tres joves a l'abadia de Portmany, a Eivissa. La matinada de diumenge, el conductor havia consumit òxid nitrós, conegut com a gas del riure. Una de les joves es va morir per la gravetat de les lesions després de ser traslladada a una clínica privada.
L'accident va tenir lloc poc després de les 11 del matí al carrer d'Esmolí, entre els municipis de Sant Josep i Sant Antoni. El conductor del vehicle va envair la vorera i va atropellar les tres joves turistes de nacionalitat britànica de 23 anys. Els socorristes de la platja d'Espouet van assistir a les al·lotes.
Había tres chicas, que en ese momento vimos dos, las dos bastante graves, y bueno, acudimos a atenderla y a tratar de, de esperar l'ambulància perquè estaven herida bastante.
Una de les víctimes va morir després de ser traslladada en ambulància a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario per la gravetat de les lesions i una altra continua ingressada al centre hospitalari de la unitat de cures intensives en estat crític. La tercera jove va ser donada d'alta i hora baixa a l'Hospital Can Misses. L'Ajuntament de Sant Antoni ha demanat un canvi normatiu en l'àmbit estatal per poder perseguir amb més contundència els venedors ambulants del gas del Riure. Neus Mateu, regidora de Seguretat Ciutadana.
Policia local de Sant Antoni fa una feina que cada nit hi ha entre dos i quatre detinguts, però després a les 48 hores, si arriba, els amollen. Per tant, és una feina que necessita un poquet de resposta de l'Estat.
La policia local de Sant Josep ha demanat també, a través de les seves xarxes socials, que s'endureixin les penes per la venda d'aquesta substància.
I precisament la setmana passada la Guàrdia Civil va detenir un home, Sant Antoni, quan oferia oxi nitrós als vianants.
L'home de 56 anys està acusat d'un delicte contra la salut pública. En veure's sorprès, va fugir pel passeig marítim i va tirar una botella d'oxi nitrós. Després els agents van comprovar que duia dues botelles més i dues bosses de plàstic amb 100 unitats de globus cadascuna.
I en plena de tribunals d'avui s'ha reprès a l'Audiència Provincial de Palma el judici per la macroestafa immobiliària de Lujo Casa. S'hi jutja la suposada venda fraudulenta de promocions d'habitatges en diferent punt de Mallorca. Haurien estafat 3,3 milions d'euros al manco 235 persones. A partir del 22 de setembre declararan els dos suposats caps d'aquesta trama, Carlos García Roldán, per qui la Fiscalia demana 16 anys de presó, i Michel Pilato, per qui en demana 10.
Després de l'aturada el mes d'agost, el judici ha continuat aquest matí i ho ha fet amb més víctimes d'aquesta estafa immobiliària. Entre ells, els inversors que varen aportar quantitats inicials de 12.000, 25.000 i fins a 50.000 euros per xalets i adossats al pont d'Inca amb un preu de sortida de 279.000 euros el 2017. Aquelles promocions no es varen fer mai realitat. Alguns, això sí, han pogut recuperar part dels doblers, d'altres encara no, i molts continuen sense accedir a un primer habitatge. És el cas d'una parella que ha explicat que ell pateix una malaltia degenerativa i que encara viuen en un segon pis sense ascensor, amb tots els problemes d'accessibilitat que això suposa.
3 minuts per arribar a les 7:30, parlam d'habitatge. Lliurats a Manacor els primers pisos de preu limitat, els posa en el mercat una promotora que ha convertit un bloc abandonat en habitatges de 50 metres i una habitació cada un, aprofitant les mesures en matèria d'habitatge aprovades pel govern.
El resultat és que uns antics magatzems de mobles s'han reconvertit en 10 pisos de preu limitat que s'han venut entre 109.000 i 164.000 euros. Així explica la iniciativa José Luis Mateo, el conseller d'Habitatge, i Germán Rocha, que és el gerent de la promotora Grup Antú.
La vivienda de precio limitado, hablamos siempre de viviendas de precio asequible para residentes, siempre como mínimo un 30% por debajo de las viviendas de precio libre.
Las personas que lleven más tiempo viviendo en el municipio tienen prioridad sobre las otras personas. Las personas que tengan hijos a cargo tendrán prioridad a la hora de acceder a una vivienda. Las personas que tengan una minusvalía tendrán prioridad también.
El grup immobiliari que lidera aquesta promoció té en marxa de 7 projectes a Mallorca, Menorca i Eivissa, amb els quals té previst posar en el mercat més de 500 habitatges a preu limitat. La llista d'espera de totes aquestes promocions és de 9.000 persones. Tomeu Pasqual ja s'ha convertit en propietari d'un d'aquests pisos a Manacor.
Cercava pis, bueno, en principi més gran, però bueno, impossible de trobar. I en principi mirava per Palma, però bueno, no superjar tot, i aquí la promoció... Bé, qui li ha dat preu tot, pues superbé, la veritat.
La promotora s'ha acollit a la llei autonòmica en matèria d'habitatge que permet reconvertir locals i magatzems en cases de només 50 metres, com és aquest cas. La norma preval per sobre el del Pla General de Manacor, que no permetria cap de les dues coses. Miquel Olivés, alcalde del municipi.
El que volem és que els edificis, el que està construït en urbà, s'ocupi i informi part d'aquest parc d'habitatges, en aquest cas utilitzant ja sigui una PO o sigui una PL, però també a la vegada volen dir que l'Ajuntament de Manacor ha estat en contra d'aquest pronunciament que hi ha hagut per part del govern de Sallir Balears d'intentar créixer en rústics.
Segons Oliver, el creixement tan rústic fan fora la població dels serveis i esgota les reserves d'aigua i de territori.
I més, per Palma denuncia que la llei de sòl suposa a parer seu beneficis extraordinaris per a propietaris i constructors en 9 zones diferents de ciutat. Ho explica Neus Trullol.
Que hi haurà uns pocs promotors immobiliaris que tindran uns beneficis multimilionaris i en els mateixos temps les famílies no podran comprar-se un habitatge en aquests nous barris. I això suposaria un increment de més de 140.000 habitants en aquesta ciutat.
Els ecosobiranistes consideren que els ciutadans d'aquestes barriades hi sortiran perdent.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Continua a aquesta hora la ronda de reunions entre la presidenta del govern, Marga Proens, i el grup Polítics per iniciar el curs polític després de l'estiu. Fins ara, Proens s'ha reunit amb el PSIP i Vots, i ara ho fa en aquests moments en Josep Esteguia de Més per Mallorca. Al consolat demà hi ha Margalida Vidal. Margalida, què ha dit la portaveu de Vox?
En aquest moment encara compareix la representant de Vox, Manuela Cañadas. El principal tema que han tractat ella i la presidenta, ha dit, és la migració. De fet, Cañadas ha insistit a Proens, ha instat Proens a pressionar el seu partit a Madrid per dur a terme polítiques antimigració, que són competència de l'Estat. Són unes propostes de Vox per facilitar al PP l'aprovació dels pròxims pressupostos.
La presidenta Proens tiene un discurso que es muy cercano al de Vox y que ha entendido o que ha asumido el discurso Vox en este tema, viendo la preocupación y lo que se nos viene encima y que no se puede asumir ni económicamente ni moralmente esta inmigración ilegal. Sobre todo con esta ruta consolidada de países que ni están en guerra ni los que vienen pasan hambre.
Abans de Cañadas, Proens s'ha reunit amb el socialista Iago Negueruela, que diu que les relacions amb el PP estan trencades després de l'anunci que aprovaran la derogació de la llei de memòria democràtica. Ara Proens està reunida amb Lluís Apestegui, el representant de Més per Mallorca, i després ho ha de fer en Llorenç Còrdoba, del grup Mixt, i també amb Sebastià Sagreres, del Partit Popular.
Gràcies, Margalida. I més enllà de la ronda de reunions de Marga Proens al consolat demà, els titulars de la jornada passen per la Direcció General d'Emergències, que recomana extremar les precaucions davant la previsió de pluja i tempesta a partir d'aquesta mitjanit.
Les administracions s'han reunit avui migdia per coordinar les actuacions i monitoritzar la situació de manera contínua. Emergències recomana a la ciutadania informar-se pels canals oficials i seguir les indicacions de Protecció Civil. Aurelio Soto és el cap del Departament d'Emergències.
La coordinació més important per tots els ciutadans de les Illes Balears és que mantinguin aquest sentit comú i aquesta responsabilitat que han demostrat sempre en altres ocasions i han evitat que d'aquesta manera que es produeixin moltes morts. L'actitud de ciutadà és fonamental en aquestes situacions.
L'Agència Estatal de Meteorologia té previst activar l'avís taronja a tot l'arxipèlag a partir de les 12 de la nit i fins dimecres de matí per precipitacions que poden arribar a acumular fins a 50 litres per metre quadrat en una hora i 140 litres per metre quadrat en 3 i 4 hores, tot això acompanyat de ratxes de vent d'entre 80 i 90 km per hora.
Presó provisional comunicada i sense fiança pel conductor de l'atropellament mortal a l'abadia de Portmany a Eivissa.
El jove que havia consumit gas del Riure va atropellar diumenge a la matinada 3 joves. Una va morir i l'altra està en estat crític.
I el govern central convoca l'ambaixada d'Espanya a Tel Aviv davant les calúmnies d'Israel i la prohibició d'entrada al país a les ministres de Treball, Yolanda Díaz, i la de Joventut, Cira Rego.
Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, després que el govern d'Israel hagi acusat l'executiu espanyol d'antisemita per les 9 mesures anunciades per Pedro Sánchez.
Això quan s'ha confirmat que hi ha un espanyol entre els 6 morts a l'atac a tirs aquesta matinada a Jerusalem. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
I Marta, començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, perquè jugarà demà i ho farà a la pista del Valdepeñas.
El Palma cercarà demà la primera victòria de la temporada després d'empatar divendres passat contra el Cartagena. El conjunt mallorquí encetarà una setmana de doble partit perquè divendres rebrà el Córdoba a Son Moix. El rival de demà, el Valdepeñas, ja té 3 punts. Se'ls té després d'haver guanyat el primer partit 4-5 contra el Jaén. I el pavelló Virgen de la Cabeza, el Palma, ha perdut les darreres 3 temporades i demà s'ha de signar un partit complet per poder emportar-se els 3 punts. Sentim el que ha dit l'entrenador Antonio Vadillo.
Oportunidad para hacer un gran partido, para competir muy bien contra un gran rival que nos va a poner las cosas muy, muy difíciles y evidentemente nos van a obligar a hacer un gran partido, ¿no? A ver si somos capaces de seguir la línea continua de sobre todo la segunda parte contra Cartagena, competir bien, que es lo que también un aspecto nos está faltando, ser más regulares y traernos los 3 puntos.
Vadillo asegura que l'equip no està encara al nivell que cerca i demana regularitat.
Cuando tenemos que finalizar estamos pasando, cuando tenemos que pasar estamos finalizando, no estamos eligiendo las mejores opciones y cuando tenemos una finalización clara pues no estamos teniendo el acierto. Eso unido, que es verdad que lo estamos hablando, tenemos que ser más regulares en nuestro juego. Todavía no estamos al nivel que queremos, ni tanto ofensivamente ni defensivamente y en eso estamos trabajando.
El Valdepeñas Palma Futsal es jugarà demà a les 9 del vespre i ho podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. I Mario Rivillo s'està convocat amb la selecció espanyola per disputar 2 partits amistosos contra Armènia en vista a preparar l'europeu. El jugador del Palma es concentrarà el 14 de setembre a Las Rozas. En tenis, Jaume Munar serà el líder espanyol a la Copa Davis. El santanyiner, que se situa ara en el millor rànquing de la seva història, el 37, serà el cap de llista de l'equip espanyol a l'eliminatòria d'aquest cap de setmana contra Dinamarca. L'equip espanyol el completaran Roberto Carballés, Pablo Carreño i Pedro Martínez. Carlos Alcaraz i Alejandro Davidovic són baixa. Un Alcaraz que ha recuperat el número 1 del món. Això després de guanyar ahir el US Open. A la final, el tenista murcià es va desfer per un 3-1 de Jannik Sinner. Als 22 anys és la segona vegada que aconsegueix guanyar als Estats Units i ja són 6 els grans slams que ha guanyat. Sentim Alcaraz.
Levantar otro gran slam, que hay que darse cuenta lo difícil que es, como he dicho, hay que pararse y disfrutar el momento porque realmente es muy complicado. Y obviamente todo también el número uno. Es un objetivo que me había puesto casi al principio de año y el llegar y ver que lo he conseguido es algo increíble.
En futbol, el Mallorca tornarà demà als entrenaments i ho farà per preparar el partit de dilluns a Cornellà contra l'Espanyol. Després del dia de descans d'avui, l'equip encadenarà 6 dies d'entrenament seguits. A la sessió de demà a Sant Bibiloni, Jago Barrasate podrà comptar amb Jan Virgili i Lucas Bergström, que tornen de la concentració amb les seves seleccions. No hi seran encara Omar Mascarell, que avui ha jugat els 90 minuts en la derrota de la seva selecció, Guinea Equatorial, davant Túnez per 0-1. Tampoc no hi serà Veda Murici, que jugarà avui vespre en Kosovo contra Suècia i demà Marés Cumbula jugarà amb Albània contra Letònia. A més, durant la matinada de dimarts a dimecres, la Colòmbia de Johan Mojica, ja classificada per al Mundial, visitarà Venezuela. I avui hem sabut un nou horari de Lliga. El Mallorca visitarà l'Atlètic Club de Bilbao el dissabte, dia 4 d'octubre, a les 6:30 del capvespre, en partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. A la primera federació, l'U d'Eivissa ja és líder solitari del grup segon. Els pitiusos s'imposaren per 2-1 l'Hèrcules i són l'únic equip del grup que ha guanyat els 2 partits. Avui, la plantilla ha tingut descans i demà matí tornarà a la feina per començar a preparar el pròxim partit, el de dissabte, a les 4:15 del capvespre, contra el Marbella a Terres Andaluses. Més futbol, el Balears es va estrenar amb victòria al seu debut a segona federació, guanyant el Sant Adrià per 1-3. Una de les golejadores va ser Núria Pomé. Sentim la futbolista avui en declaracions a IB3 Ràdio.
Sabíem que era un partit difícil, amb un fora de casa, un equip jove que sabien jugar molt bé. I la veritat, aquest més 3, el primer partit de Lliga, és molt important i ens dona molta confiança per afrontar la Copa i el pròxim partit de Lliga. Així que supercontentes estem.
La Lliga s'ha encetat amb 3 punts i el ritme ja no s'atura. Aquest pròxim dimecres, les blanquiblaves jugaran la primera ronda de la Copa de la Reina contra l'AM a Lleida a Son Malferit. A les 5 del capvespre i diumenge, segona jornada de Lliga, rebent el futbol Elles. I pel que fa a segona federació, 4 triomfs balears i només una derrota. Aquest és el balanç que ens ha deixat la primera jornada del grup tercer. L'Atlètic Balears va golejar per 3-0 el filial del Castelló. Jaume Tobà va ser l'autor del primer gol blanc i blau. El sentim en declaracions avui a IB3 Ràdio.
Sí, sempre l'important, sobretot per un davanter, no? Començar pues, marcant amb bones sensacions, per començar amb bona ratxa i sí, la veritat que molt content.
El Poblense va superar l'Espanyol B per un gol a 0 i els partits Andrats Sant Andreu i Societat Esportiva Eivissa-Terrassa, tots dos van acabar amb victòries locals per la mínima, 1-0. L'única derrota va ser la del Porreres, que va debutar a la categoria perdent per 2-0 contra el Barça Atlètic. I tancant plana futbolística amb la golejada de la selecció espanyola absoluta per 0-6 a Turquia, en el que era el segon partit classificatori per al Mundial 2026. És la segona victòria consecutiva del combinat espanyol de Luis de la Fuente. En bàsquet, Juana Camilion s'ha emportat el bronze a l'Eurobàsquet 3x3 disputat a Copenhague. Espanya va guanyar a França el partit pel tercer lloc després de caure contra l'Azerbaiyán a semifinals. Marcador final de 21-15. En participació clau de la mallorquina, la jugadora del Movistar Estudiantes va anotar 6 punts i va contribuir a una nova medalla europea de la selecció 3x3. És la tercera consecutiva. I acabam amb 12 punts. El Mundial Femení de Motociclisme, la pilot mallorquina Paquita Ruiz va quedar en setena posició al Gran Premi de França. La darrera prova serà a Jerez a mitjans d'octubre. I en pàdel, Gemma Trià i Delfi Brea han quedat a les portes de guanyar el Premier de Madrid, això després de perdre la final contra Claudia Fernández i Bea González per 2-16-1.
Gràcies, Marta. 20 minuts per arribar a les 8.
Cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 150 anys del poema El Pi de Formentor. Consulta el programa complet a consellemallorca.es.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits, plans d'activitats i tot inclòs, amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins el 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts al telèfon de l'Esperança alerta que les ideacions suïcides apareixen cada vegada en edats més primerenques, fins i tot a partir dels 12 anys. És una dada que s'ha donat a conèixer a motiu del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi que se celebra aquest dimecres, dia 10 de setembre, sota el lema Pots triar un altre futur.
El telèfon de l'Esperança té 1.682 peticions d'ajuda el primer semestre d'enguany. D'aquestes, una cinquantena han estat de temàtica suïcida. Segons la presidenta del telèfon de l'Esperança, Antònia Mateu, i el portaveu, Dino Sales, els problemes més habituals que arriben al servei són l'ansietat, la solitud i la depressió. També alerten que cada vegada més són els menors que necessiten suport, un fet que preocupa especialment els voluntaris.
És molt important, sobretot una llei que està preparada però no està feta del tot per protegir el menor de les adicciones a las nuevas tecnologías. Importantísimo.
Los niños de 12 años no marcan un número de teléfono. Entran por las redes sociales poniendo cómo suicidarse sin dolor. Y aparece el teléfono de la Esperanza.
El telèfon de l'Esperança està obert les 24 hores i ofereix atenció immediata a totes les persones que ho necessitin el número 971 46 11 12.
I més qüestió perquè el Consell de Mallorca destinarà 3 milions d'euros a finançar residències municipals a 6 municipis de l'illa. Una despesa que fins ara era responsabilitat del Consistoris. L'ajuda arriba a un total de 256 places.
És la primera vegada que la institució insular cobreix aquesta despesa. En concret, aquesta línia d'ajuda es va destinada als municipis d'Artà, Campos, Llucmajor, Pollença, Moró i Santa Maria i es posa en marxa a través de Limes. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que l'objectiu és garantir que els ajuntaments puguin continuar oferint una atenció de qualitat a la gent gran.
I és que aquestes ajudes volem que siguin o servisquin per millorar l'atenció de la gent gran, per donar suport als ajuntaments, per assegurar l'equitat territorial.
Galmés ha assegurat que la idea és continuar amb aquesta línia d'ajudes per millorar la gestió de les residències dels municipis de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Per millorar el sistema sanitari de les Illes Balears és imprescindible la participació activa dels seus pacients. Aquest és l'objectiu de Particip Acción, el projecte que s'ha presentat avui a Son Espases.
A la mateixa presentació, associacions de pacients ja han exposat les principals demandes, reduir els efectes de la insularitat o reforçar la salut mental, entre d'altres. Així ho conta la consellera de Salut, Manuela García, i el director general de Plataforma d'Organitzacions de Pacients, Pedro Carrascal.
Ara mateix se está iniciando la teleconsulta en salud mental. ¿Y qué estamos haciendo? Pues un plan piloto donde realmente los que valoran esa asistencia, los que valoran si esa asistencia le cumple las necesidades y van a valorarla son tanto los pacientes como los propios profesionales.
La participación de los pacientes sea tomada en serio no solo a la hora de ser informados, sino de diseñar, de codiseñar los itinerarios, los espacios de participación, estamos seguros que puede hacer cambiar el sistema sanitario, mejorarlo y la vida de las personas.
I gairebé una tercera part de la població de les Balears té una assegurança mèdica privada. Concretament, el 32% dels ciutadans, 5 punts més, que ara fa una dècada, segons l'associació que agrupa les companyies asseguradores. Un augment que a la vegada ha fet créixer les llistes d'espera també a la sanitat privada i no sempre en minva la de la pública.
El motiu és que, segons explica Guillem López Casasnovas, director del Centre d'Estudis de Recerca d'Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra, la majoria de les persones confien als hospitals públics a l'hora de fer tractaments importants, tot i l'assegurança privada, per aconseguir un diagnòstic més ràpid. Fet que, diu López Casasnovas, pot suposar un problema d'inequitat.
Tothom pot sortir més bé d'un tractament de la pública si has pagat un diagnòstic a la privada que t'ha permès entrar a la llista d'espera de tractament públic abans que un altre, que està en llista d'espera de diagnòstic del sistema públic.
Ofensiva política de Pedro Sánchez per aturar el genocidi a Gaza, embarga per llei les armes a Israel i prohibeix per terra, mà i aire entrar a Espanya qualsevol còmplice de la barbària. El president espanyol ha anunciat fins a 9 mesures per pressionar per aturar el que ha qualificat de genocidi, per seguir els seus executors i donar suport al poble palestí.
En una declaració institucional, la Moncloa ha especificat que demà el Consell de Ministres aprovarà un decret llei que blindarà l'embargament d'armes a Israel. A més, també es prohibirà l'entrada a Espanya a tothom qui col·labori directament amb el genocidi. Això suposa que tampoc no podran atracar ni passar per aigües espanyoles ni per l'espai aeri els vaixells i avions que duguin combustible o material de guerra per Israel. Sánchez és conscient que el pas fet no canviarà gaire les coses, però moralment parlant és el correcte.
Totes aquestes mesures no van a bastar para frenar la invasió ni los crímenes de guerra. Pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia.
Entre la desena de mesures també s'aprova més ajuda humanitària a Gaza, fins a arribar als 150 milions d'euros l'any que ve, es reforçarà el finançament d'UNRWA en 10 milions més i es prohibirà l'arribada de productes elaborats en els assentaments israelians. A més, també es limitaran els serveis consulars als ciutadans espanyols que romanen a la franja de Gaza en nom d'Israel.
I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, convoca consultes a l'ambaixada espanyola a Tel Aviv, a Israel, per les calúnies i acusacions del seu govern cap a Espanya. D'altra banda, s'ha referit a la decisió d'Israel de vetar l'entrada al país a la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, i a la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, per la seva posició davant l'ofensiva a Gaza. Álvarez considera les mesures inacceptables.
El ministre d'Afers Exteriors israelià, en un missatge a xarxes socials, ha acusat el govern espanyol de liderar una línia hostil contra el seu país amb una retòrica sense fre, diu, i carregada d'odi. Considera que ha traspassat línies vermelles i ha estat especialment crític en les ministres de Sumar. Ambdues tenen prohibit entrar en territori israelià i han vetat qualsevol contacte governamental amb elles. El Ministeri d'Exterior d'Espanya ja ha respost, rebutja les acusacions d'antisemitisme i manté que no es deixaran acoquinar per Israel.
Un veto que no preocupa Yolanda Díaz, que també a les xarxes socials ha assegurat que està orgullosa que un país com Israel, a qui acusa de genocidi, li hagi prohibit l'entrada. En termes generals, dins l'estat, el paquet de mesures anunciat avui per Pedro Sánchez ha estat ben valorat amb emperons.
Per part del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo coincideix en Sánchez que és inadmissible que el govern Israel a Gaza, però li retreu no haver parlat de l'organització terrorista Hamas. També manté que si ara actues per la pressió dels seus socis de govern. Aquests són algunes de les reflexions que ha fet Feijóo aquest matí a una entrevista a Telecinco.
Lo que está haciendo Israel en la población civil de Gaza es inadmisible. ¿Qué es lo que el presidente de nuestro gobierno no ha dicho? No ha hablado de la organización terrorista Hamas.
També valora positivament el paquet de mesures Podem, que així i tot ha retret que arriben massa tard. Pablo Fernández n'és el portaveu.
La presión social, la movilización funciona. De hecho, la gente ha obligado al gobierno a moverse dos años después. El anuncio que hoy ha hecho Sánchez supone la asunción de que lleva dos años mintiendo.
El PNB creu que les mesures anunciades per Sánchez van en la bona direcció davant el genocidi, ha dit, fastigós que s'està produint a Gaza.
I mentrestant, al Pròxim Orient, sis persones han mort en un tiroteig a Jerusalem i una d'aquestes víctimes és espanyola, nascuda a Melilla. Els atacants han estat abatuts per la policia israeliana.
L'atac s'ha produït contra un autobús en un encreuament a una de les entrades a la ciutat de Jerusalem. Dos homes han obert foc contra els ocupants del vehicle i n'han matat sis. A més, 15 persones han resultat ferides, 7 d'elles greus. Israel ha condemnat l'atac, qualifica de terrorisme, mentre que el moviment de resistència islàmica, Hamas, ha assegurat que ha estat una resposta als crims d'ocupació i a la guerra d'extermini han dit que s'està cometent a Gaza.
Begoña Gómez, la dona del president del govern central, ha reconegut davant l'Audiència Provincial de Madrid la seva citació aquest dimecres com a investigada per malversació per haver nomenat la seva assessora a la Moncloa. També ho ha fet contra l'ordre del jutge Juan Carlos Peinado per poder consultar els seus correus d'ençà de l'any 2018.
La defensa demana revocar les últimes decisions adoptades pel titular del jutjat d'instrucció. Camacho rebutja que hi hagi cap indici de malversació en l'actuació de Begoña Gómez i carrega contra el jutge per fer una interpretació del Codi Penal que titlla desorbitada, extremadament extensiva i allunyada de la realitat.
I l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, ha comparegut avui en el Senat en la comissió política que investiga el cas Coldo. Està investigada pels àudios en els quals presumptament oferia tractes de favor a empresaris en causes judicials obertes a canvi d'informació compromesa sobre responsables de la UCO que en aquell moment investigaven destacats dirigents socialistes.
Díez, però, ha negat tenir cap relació ni professional, ni política, ni personal amb Santos Cerdán, que és l'ex número 3 del PSOE, i ha marcat les seves converses en una investigació periodística. Assegura que d'aquesta feina té previst publicar algun llibre sobre el mal funcionament de les institucions, una tasca que manté, no ha fet ordres del PSOE, sinó a favor de l'estat de dret. Nega formar part de cap claveguer de l'estat.
Yo ya sé que hay un intento intensivo de aparentar que
al igual que hubo una cloaca en la etapa del gobierno del señor Rajoy, hay una cloaca aquí. No sé si la habrá o no la habrá. No sé si la habrá o no la habrá, pero desde luego que esta señora forme parte de ella, no.
Mentrestant, Santos Cerdán ha demanat al Suprem que el deixi en llibertat perquè considera que el seu ingrés a presó de manera preventiva, diu, és inconstitucional. I el govern de François Bayrou haurà de dimitir després de perdre la moció de confiança en 364 vots en contra i 194 a favor. El resultat obliga a Bayrou a presentar la seva dimissió davant el president Emmanuel Macron, la qual cosa es preveu per aquest mateix dimarts.
No fa ni 9 mesos que és en el càrrec i ja és el quart cap de govern de França en només un any. Malgrat haver superat 4 mocions de censura, Bayrou ha perdut aquest dilluns la moció de confiança, una iniciativa que ha llançat sabent que no podria treure endavant els comptes de 2026, un pressupostos de 44.000 milions que congelen pensions, retallen serveis públics i subvencionen i disparen la despesa en defensa.
En el debat d'avui de l'Assemblea Francesa...
És una qüestió històrica.
Aquesta és una qüestió històrica. La qüestió política concerneix els partits, la rivalitat dels uns contra els altres i el poder. La qüestió històrica només correspon al poble i a la nació.
Bayrou ha advertit que el major risc per França és no canviar res i que el destí dels francesos està amenaçat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Cinc minuts per arribar a les 8 del vespre, poques hores abans que acabin les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Anem en aquesta hora fins a Maó per conèixer com transcorre un dels actes, dels darrers actes, que són les corregudes a Escós de Gràcia. Allà Fanny, Mateu. Fanny, bon vespre. Quantes parelles corren enguany?
Bon vespre, doncs. Com deies, el Cos de Gràcia és ara mateix el punt neuràlgic de les festes on es celebren les corregudes, les carreres entre parelles de caixers i caixeres. S'hi han apuntat 26, una bona xifra en aquest 35 aniversari d'aquesta prova més amistosa que esportiva. Pel que fa a la jornada, els accidents han estat pocs, han estat unes festes tranquil·les. Al llarg del dia, Creu Roja ha fet 22 assistències. La més greu, un home que presentava símptomes d'infart i que ha estat traslladat a l'Hospital Mateu Orfila. Per la resta, cops, contusions, petits talls, algunes sutures que s'han fet al mateix hospital de campanya que s'ha instal·lat dins la biblioteca de Maó. Un jaleo el d'aquesta tarda, que s'ha celebrat amb molt bon ambient, molt puntual, de la 1:15 del migdia fins a les 5 del capvespre. Un jaleo, un volem vi i una samba que s'han viscut amb moltes ganes.
Bon ambiente, hace calor. Però és el que hi ha. Mejor que l'any passat que llovió, per exemple, i tuvieron que suspender.
Aquest any cau en dilluns, pensàvem a lo millor hi ha menys gent, perquè clar, dilluns la gent fa feina, i a sa plaça està plena, hi ha molta gent per tot. Per què? Pues segurament perquè l'any passat no vam poder viure el diumenge de festes i la gent ho recorda i ho du amb moltes ganes, ho estem visquent tots aquí avui.
Molt bé, molt bé, som molt guapos, som el que toca, aquí hi hagi gent, tot.
Moltes ganes de viure moltes emocions d'amor. És la meva festa de Menorca i ja que disfrutar-la.
Alegria, emoció, és una festa tot.
Gràcies, Fanny i Mateu. En directe des de Maó, des d'aquestes festes de Gràcia que Creu Roja ha atès fins a les 7 del matí, les 7 i mitja del matí, fins ara han recollit un total de 24 assistències, unes festes que de moment transcorren sense incidents importants. Els remodelats jardins de la Misericòrdia acolliran de nou, per segon any consecutiu, una nova edició de la Setmana del Llibre en Català, la que fa número 36 i que tindrà lloc del 17 al 21 de setembre. Les rondalles tindran un paper destacat en aquesta festa, Sandra Martínez.
I, de fet, seran protagonistes d'algunes de les activitats més destacades previstes en aquesta edició, que comptarà amb la participació, per cert, de 9 llibreries, activitats que repassava la vicepresidenta del Gremi de Llibreters, Laia Alegret.
Hi ha un acte homenatge a l'obra de Joan Perelló, que és un poeta molt estimat. D'altra banda, també hi ha una taula rodona sobre rondallística, tant del País Valencià com d'aquí de les Balears, amb la Caterina Balriu. I el diumenge, a moda d'acte de cloenda, hi ha una taula rodona amb influencers joves que fan tota la seva feina en català i que ens pareixia una manera interessant doncs, per acostar-nos a nous públics.
El Consell Insular, anfitrió de la setmana, s'afegeix enguany a la festa amb un espai propi on oferirà les seves activitats. No serà aquesta l'única novetat per part seva. Antònia Roca és vicepresidenta i consellera de Cultura.
On hi haurà tallers, hi haurà contocontes, hi haurà diferents esdeveniments per donar visibilitat a les rondalles. Sabeu que declarar les rondalles patrimoni bé d'interès cultural immaterial, per tant, aprofitarem també aquesta setmana per fer activitats al voltant de les nostres rondalles. I una altra novetat que vull destacar és que presentarem els Premis Mallorca que vàrem fer el 2024.
Els Premis Mallorca no seran, però, les úniques novetats literàries que ens esperaran en aquesta setmana. També es presentaran les darreres novel·les de Maria Escales i de Carla Gràcia i el darrer Premi Carla Ribas de Poesia, Tan bonica i tirana, de Blanca Llum Vidal. Tot i això, com dèiem, en un escenari que repeteix, com també repeteix la convidada als editors per part dels llibreters, és Laia Alegret.
La col·laboració amb el Gremi d'Editors, que creiem que és un encert, sobretot de cara al públic lector, no? Perquè els hi permet veure molt més enllà de les novetats, perquè per qüestions d'espai les llibreries doncs, duim el que duim, perquè no hi cap massa més. I el fet de convidar les editorials doncs, permet que elles mostrin tot el fons que fa tants anys que treballen i així ho acostes als lectors i lectores.
Enguany, el pregó d'obertura de la setmana anirà a càrrec d'Antoni Llebrés, que és el president de l'Obra Cultural Balear.
Les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dilluns, dia 8 de setembre, que passen per la ronda de reunions entre la presidenta del govern, Marga Proens, i el diferent partit per iniciar el curs polític després de l'estiu. Fins ara, Proens s'ha reunit amb el PSIP i Vots, i en aquest moment ho fa en Lluís Apesteguià de Més per Mallorca, unes reunions que duren més del que estava previst al consolat. Hi ha Margalida Vidal. Margalida, encara es troben reunits Apesteguià i Proens?
Sí, fa més de mitja hora, gairebé una hora, que Lluís Apesteguià està reunit amb Marga Proens i estan pendents que comparegui el representant de Més per Mallorca, que avui matí ja ha avançat que les polítiques migratòries serien el principal tema de conversa entre ells. També ho ha estat el de la trobada de Proens amb Manuela Cañadas, de Vox, però en el sentit contrari. En canvi, Iago Negueruela, del PSIP, ha parlat amb la presidenta sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica i també de saturació turística.
Creo que el Partido Popular es el que ha elegido a Vox y los postulados con la extrema derecha niegan el cambio climático, por tanto niegan la Agenda Verde Europea. No hay que tomar medidas turísticas porque el turismo lo que hay que hacer es potenciarlo, como dice Vox. El PP asume ese discurso, no tomará medidas.
Les trobades van ara mateix amb una hora i mitja de retard. Després de Lluís Apesteguià encara faltaran el formenterer Llorenç Còrdoba del grup mixt i també el popular Sebastià Sagreras.
Gràcies, Margalida. I l'Agència Estatal de Meteorologia té previst activar la vista taronja tot l'arxipèlag a partir de les 12 de la mitjanit i fins dimecres al matí per precipitació que poden arribar a acumular fins a 50 litres per metre quadrat en una hora i 140 litres per metre quadrat en 3 i 4 hores. Tot això acompanyat a Aina Riera de ratxes de vent d'entre 80 i 90 quilòmetres per hora.
La Direcció General d'Emergència recomana extremar les precaucions davant la previsió de pluja i tempesta a partir d'aquesta mitjanit. Les administracions s'han reunit avui migdia per coordinar les actuacions i monitoritzar la situació de manera contínua. Aurelio Soto és el cap de Departament d'Emergències.
La coordinació més important per a tots els ciutadans de les Illes Balears és que mantinguin aquest sentit comú i aquesta responsabilitat que han demostrat sempre en altres ocasions i han evitat que d'aquesta manera que es produeixin moltes morts. L'actitud del ciutadà és fonamental en aquestes situacions.
Emergència recomana a la ciutadania informar-se pels canals oficials i seguir les indicacions de protecció civil.
I a Manacor avui s'han lliurat els primers pisos de preu limitat. Es tracta de 10 habitatges de 50 metres quadrats que ha llançat al mercat una promotora amb un preu d'entre 119.000 i 164.000 euros.
El grup immobiliari que lidera aquesta promoció té en marxa de 7 projectes a Mallorca, Menorca i a Eivissa. La llista d'espera de totes aquestes promocions és de 9.000 persones. Tomeu Pasqual és un dels propietaris d'aquests pisos a Manacor.
Cercava pis, bueno, en principi més gran, però bueno, impossible de trobar.
i en principi mirava per Palma, però bueno, no, super ja tot, i aquí la promoció, bé, qui li ha dat preu tot, pues superbé, la veritat.
Presó provisional comunicada i sense fiança pel conductor de l'atropellament mortal a l'abadia de Portmany, a Eivissa.
El jove que havia consumit gas del Riure va atropellar diumenge a la matinada tres joves, una va morir i l'altra està en estat crític.
El govern central convoca l'ambaixada d'Espanya a Tel Aviv davant les calúnies d'Israel i la prohibició d'entrada al país de les ministres de Treball, Yolanda Díaz, i la de Joventut, Cira Rego.
Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, després que el govern d'Israel hagi acusat l'executiu espanyol d'antisemita per les nou mesures anunciades per Pedro Sánchez per frenar el que ha qualificat de genocidi d'Israel a Gaza.
Todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra.